amb Marta Pardell.
Els ajuntaments endureixen els plans d'estalvi d'aigua davant l'entrada en vigor demà de la fase d'excepcionalitat per la sequera que pateix Catalunya. A Barcelona, l'Ajuntament farà servir aigua regenerada de la depuradora del Prat per fer front a aquestes restriccions. El consistori també limitarà el rec, però mantindrà la neteja dels carrers, que majoritàriament es farà amb aigua freàtica. El regidor de Medi Ambient, Eloi Badia, detalla els beneficis que implicaran aquestes mesures.
L'aigua que surt de la depuradora del Prat, que li diem aigua regenerada, per tant és aigua que té un tractament específic, la bombarem fins a aquest dipòsit de Montjuïc. Nosaltres calculem que segurament podrem tenir unes 30 camions cisterna al dia que podrem fer servir amb aquest dipòsit.
És dimecres 1 de març de 2023 i tenim més titulars. Els estudiants catalans aprendran memòria democràtica a partir de primària, Montse Hidalgo.
La futura llei catalana de memòria democràtica inclourà aquest contingut, segons ha avançat la consellera de Justícia, Gemma Ubarsat, tot i que la concreció correspondrà al Departament d'Educació.
Nosaltres no posem de quina manera, sinó que el departament ha d'incloure. I nosaltres, el departament que tingui la responsabilitat de memòria democràtica, ha d'oferir eines pedagògiques i ha d'oferir formació al professorat.
La normativa inclou sancions administratives per a qui faci enaltiment del franquisme i menysprei les víctimes de la dictadura.
Es fa evident el pacte de la Fiscalia amb dos dels acusats pel cas de fragmentació de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes.
La fiscal ha rebaixat la demanda de presó i inhabilitació per a Isaías Herrero i Andreu Martín, mentre que manté la petició de 6 anys de presó i de 21 d'inhabilitació per a Laura Borràs. La fiscal Teresa Duerto ho justifica així.
Tenia ple coneixement de que s'estaven fraccionant els contractes, tenia ple coneixement de que els pressupostos que s'aportaven els mateixos eren falsos. Era conscient de que estava actuant de manera arbitrària. I va ser alertada pel senyor la senyora Pagès Petit i pel senyor Roger Espar.
L'àrea metropolitana de Barcelona rebrà 1 milió d'euros del govern central per digitalitzar els serveis que ofereix a 36 municipis.
Uns diners que procedeixen del fons Next Generation i que també beneficiaran molts ajuntaments catalans.
En cultura, el poeta, narrador, assagista i articulista valencià Josep Piera, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Òmnium Cultural, que atorga el guardó, en destaca la seva extraordinària trajectòria literària amb una defensa constant de la llengua catalana.
Pel que fa als esports, en bàsquet, l'Espar Girona juga, continua viu a l'Eurolliga femenina. Eduard Cabré.
Les gironines han de guanyar la pista del Perfumeries Avenida de Salamanca per ser als quarts de final. El partit es veurà a partir de les 8 del vespre a través de TV Girona i a la xarxa Més.
El temps, Servei Meteorològic de Catalunya, Luis Mi Pérez.
Al llarg de les properes hores, els núvols han d'anar a més. Han de començar a arribar des de França i les comarques de Girona i aniran escombrant cap al sud. Ara bé, no serà fins ben entrat el vespre i ja aquesta propera nit que aquests núvols es facin molt més gruixuts, fins i tot també amb algun ruixadet primer cap al Prepirineu i després s'aniran desplaçant ja al llarg d'aquesta nit i matinada cap a la Catalunya central o fins i tot gran part de les comarques de Barcelona. Atenció, perquè tot i ser precipitacions febles i disperses, acabaran avant a cota força baixa, sobretot a la Catalunya central i també l'interior de les comarques de Girona, cota de poc més de 500-600 metres. En algunes comarques com el Solsonès, les muntanyes d'Osona, del Bages i també el Mollanès, aquesta nevada una miqueta més important. Més clarianes quan més cap a les Terres de l'Ebre i el vent de tramuntana que momentàniament s'afableix. La temperatura aquesta tarda fresqueta malgrat el sol. Demà començarem amb aquests flocs de neu al matí a la Catalunya central, 4 gotes a l'àrea metropolitana de Barcelona i demà una temperatura que recula. Farà més fred que avui.
El control de so Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els municipis comencen a endurir els plans d'estalvi d'aigua davant l'agreujament de la sequera a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona farà servir aigua regenerada de la depuradora del Prat per fer front a les restriccions de la fase d'excepcionalitat. El consistori també limitarà el rec, però mantindrà la neteja dels carrers, que majoritàriament es farà amb aigua freàtica. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Als parcs i jardins només es podrà fer el rec de supervivència dirigit a arbres i plantes arbustives i, per tant, si no plou, l'herba s'engruguirà. Pel que fa a la neteja, passarà a fer-se en la seva totalitat amb aigua freàtica. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha explicat que també es treballa en aconseguir noves fonts d'aigua.
L'aigua que surt de la depuradora del Prat, que li diem aigua regenerada, per tant és aigua que té un tractament específic per poder ser abocada a riu o a serveis municipals o fins i tot a agricultura, la bombarem fins a aquest dipòsit de Montjuïc. Nosaltres calculem que segurament podrem tenir unes 30 camions cisterna al dia que podrem fer servir amb aquest dipòsit.
Una mesura que és en prova sí que podria ser una realitat en un màxim de 3 mesos. Badia també ha tret pit de l'estalvi d'aigua aconseguit en els darrers 15 anys, que ha passat de 170 litres per habitant i dia a 153, lluny del límit marcat pel decret de la Generalitat, que és de 230 litres.
Altres municipis de l'àrea metropolitana també van concretant les mesures antisequera. A Sabadell busquen la resiliència hídrica a través de la reutilització. Actualment a la ciutat es compta amb un projecte pioner de regeneració de les aigües amb una xarxa de distribució de més de 30 quilòmetres i amb la idea d'ampliar-la fins a la 50ena de quilòmetres. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
Des del consistori, Antoni Serra, coordinador de l'àrea de cohesió territorial, apunta que la ciutat compta amb molts recursos hídrics que també es poden aprofitar.
El terme de Sabadell és un àmbit en el qual hi ha una presència significativa, tampoc m'atreviria a dir allò extraordinària, ni molt menys, d'aigües subterrànies, aigües, diguéssim, en aqüífers. És un fenomen, diguéssim, més o menys paral·lel o comú, doncs, a altres territoris, també del Vallès Occidental, no només de Sabadell, i molt concretament, doncs, tot l'àmbit, diguéssim, del que és l'entorn fluvial del Ripoll i del propi Ripoll, no?
Sobre les noves restriccions que la Generalitat ha implementat per frenar aquesta sequera, des del consistori afirmen que l'únic que ho notaran els sabadellencs és a les zones de verd de la ciutat, on s'haurà de restringir el rec.
Els experts admeten que el nivell de sequera actual és preocupant, tot i que consideren que el buidatge del pantà de Sau tampoc no ha de fer saltar totes les alarmes. És una mesura que es pren per salvar l'aigua que queda i traspassar-la al pantà de Susqueda, i això en farà millorar la qualitat, segons han explicat a la xarxa. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. A finals del segle passat, el pantà de Sau ja va estar a nivells mínims, assegura l'investigador de l'àrea de recursos i ecosistemes de l'Institut Català d'Investigació de l'Aigua, Rafael Mercè. És per això que la decisió de buidar encara més el pantà, actualment al 15% de les seves reserves, no és inèdita. Això tindrà una afectació per la fauna i la flora de la zona, a més de les activitats d'oci que allà s'hi fan. De totes maneres, Mercè assegura que també pot ser una bona oportunitat per eliminar les espècies invasores que hi ha allà.
Hi ha moltes espècies forànies invasores a l'embassament de Sau, així que aquest fet, de fet, amb moltes precaucions, podria fins i tot esdevenir una oportunitat per intentar desfer-se de gran part de la biomassa d'aquestes espècies invasores.
L'investigador de l'ICRA ha assegurat que el consum per aigua i habitant és baix i se'n fa un ús eficient.
No deixem el medi ambient. La plataforma SOS Costa Brava critica el pla d'ordenació de l'espai marítim aprovat pel Consell de Ministres. En declaracions a la xarxa lamenten que la llum verda a la construcció de parcs eòlics marins al Golf de Roses deixa totalment desprotegida la zona amb més biodiversitat de Catalunya. Helena Puigdueta, bon dia.
Bon dia. La plataforma ecologista lamenta que ni el Ministeri ni tampoc la Generalitat, presentant-hi al·legacions, hagin volgut escoltar els més d'un centenar de científics que ja fa un any van signar un manifest on advertien dels efectes devastadors que tindria instal·lar centrals eòliques marines sobre una de les joies del Mediterrani en biodiversitat. En declaracions a la xarxa, el vicepresident de SOS Costa Brava, Pau Bosch, no descarta els parcs marins, però no exactament col·locats aquí, diu, on hi conflueixen 11 àrees de protecció marina, 3 parcs naturals i una àrea de reproducció de peix blau.
Tot això serà malmès, tant per la contaminació, que serà de tot tipus, de microplàstics, de vibracions, de soroll. El ser una plataforma flotant és una de les estructures més altes que hi ha al món, molt més alta que la Torre Eiffel, i això farà també el risc de llamps, de descargues elèctriques i 800 quilòmetres de catenàries arrossegant-se per aquest fons marí que és tan important.
Bosch es pregunta si aquest és realment el model de transició energètica que més convé i assegura que hi ha prou alternatives, espais degradats o modificats, urbans o periurbans, que absorbirien el 100% de la demanda elèctrica.
I encara més projectes polèmics al territori. La plataforma Stop Jocs Olímpics rebutja el projecte Vallter 365, que pretén reconvertir l'estació d'esquí en un centre d'activitats de muntanya i que permetria tenir-la oberta tot l'any.
El portaveu de la plataforma al Ripollès, Oriol Lajenjo, creu que el projecte és un rentat de cara per no assumir la inviabilitat econòmica i mediambiental de les estacions d'esquí.
El que nosaltres pensem és que Vallterra està a punt de complir 50 anys de funcionament, porta molts anys de despeses en els seus exercicis fiscals, no? I moltes vegades la Generalitat amb fons públics ha hagut de rescatar l'estació, i per tant pensem que l'estació el que està fent, en definitiva, és no assumir la inviabilitat del sector de la neu.
Stop Jocs Olímpics critica que el cost del projecte, uns 35 milions d'euros, és 5 vegades superior al que destina el govern a la comarca. També reclamen que es faci pública tota la informació i que s'obri un debat al territori sobre quin ha de ser el model socioeconòmic del Ripollès.
En canvi, la majoria de 7 casencs donen suport al projecte, tot i que molts també temen que impliqui un augment de cotxes aparcats al municipi i generi un nou problema. Ràdio Ripoll, Judit Lechón.
El projecte de Vallter 365 és una proposta que, entre altres objectius, pretén reduir la petjada de carboni a l'estació, evitant la pujada de vehicles perquè els visitants utilitzin el telecabina per accedir a l'espai. El problema, però, és que aquesta petjada de carboni passarà de Vallter cap avall, on els cotxes hauran d'aparcar per agafar el telecabina, i això és a 7 cases. En parla l'alcalde Joan Casadevall.
On ubicarem aquests 1.000 cotxes i com els ubicarem, no? Perquè, clar, 7 cases és un poble que més igual té 8 quilòmetres quadrats al nucli urbà. Clar, encabir 1.000 cotxes, doncs, igual és més gran que el poble, que l'espai que ocupa el poble.
Des de l'Ajuntament de Setcases consideren que Ferrocarrils ja té els mecanismes necessaris per executar una proposta adequada i que tingui en compte l'entorn, sense malmetre ni degradar el paisatge del municipi.
Notícies en xarxa.
Els estudiants catalans aprendran memòria democràtica a partir de primària. La futura llei catalana de memòria democràtica inclourà aquest contingut als currículums de totes les etapes educatives fins als 18 anys. Ho ha avançat avui la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, que també ha anunciat que la normativa servirà per retirar els pocs símbols franquistes que queden al territori i que inclou sancions administratives per a qui faci enaltiment del franquisme o menysprei les víctimes de la dictadura. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Sancions que podrien arribar fins als 150.000 euros. La retirada dels símbols franquistes, que haurà de concloure en un període de 2 anys, afectarà també el monument franquista commemoratiu, que encara hi ha a Tortosa. Altre dels elements novedosos de la normativa interpel·la directament al Departament d'Educació. Els alumnes catalans aprendran sobre memòria, tot i que no s'ha concretat la fórmula que se seguirà a les aules per desplegar aquesta matèria.
El Departament, en aquest cas, actualment seria el Departament d'Educació, doncs ha de preveure la inclusió en els currículums educatius de la memòria democràtica, i nosaltres, com a departament que tenim les polítiques de memòria inscrites, doncs el que hem de fer és dotar d'eines pedagògiques, de dotar de formació, doncs perquè es pugui dur amb qualitat aquesta introducció de la memòria democràtica.
El govern català aprovarà la llei la setmana vinent perquè la normativa continuï després al tràmit parlamentari corresponent. El text també decreta actes commemoratius especials els dies 14 d'abril, el dia de la Segona República, i la Constitució de l'Assemblea de Catalunya el 7 de novembre. Hi haurà novetats pel que fa al reconeixement del moviment feminista en la seva lluita per la democràcia. L'executiu català les anunciarà dimarts vinent, un dia abans del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona i data reivindicativa per excel·lència del moviment feminista.
Gràcies, Anna. El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya reclama més sensibilització a les escoles i instituts davant l'assetjament escolar i assenyala que el cas de Sallent és la punta de l'iceberg d'un problema molt estès en què està implicada tota la comunitat educativa i també les famílies. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Molts suïcidis són evitables si s'actua a temps, però el problema és que moltes vegades no es detecta la situació de la persona afectada. Per això, Teresa Moratalla, psicòloga clínica i secretària de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, aposta per treballar el bullying amb l'alumnat i el professorat i donar-los eines per detectar possibles situacions de maltracte i patiment. La psicòloga ha demanat des de la xarxa més implicació de tothom als centres d'ensenyament per avançar cap a la tolerància zero en assetjament.
No hi ha encara, crec, una sensibilització prou potent com per donar la importància que tenen aquest tipus d'aspectes, no? Que efectivament el que hi hagi una situació de bullying en una escola indica moltes coses, indica que estan passant, no és pel fet d'aquestes nenes, no? Indica que hi ha pues, una escola que ho permet, unes famílies que ho permeten, és algo transversal a molts nivells, no? No és només aquest cas concret que ha fallat. Jo crec que és un tema molt més ampli a tenir en compte, no?
Moratalla recorda que no es pot demanar als professors i professores que facin de psicòlegs i ha ressaltat que manquen especialistes als instituts.
Avui ha de quedar vist per sentència el judici per irregularitats a la institució de les lletres catalanes, amb l'evidència que dos dels acusats han pactat una rebaixa de penes amb la Fiscalia. De fet, la petició de presó es manté en 6 anys de presó i 21 d'inhabilitació per Laura Borràs, mentre que pels altres dos acusats ha passat de 6 a 2 anys de presó i de 3 anys a 14 mesos de presó. També s'ha rebaixat la demanda d'inhabilitacions i les multes. Mont Carvajal, bon dia, com va el judici?
Bon dia, Marta. Després d'argumentar la rebaixa de petició de penes per Isaías Herrero i Andreu Pujol perquè han confessat la seva participació en el fraccionament de contractes i això ha ajudat l'esclariment del cas, la fiscal ha assegurat que es pot acreditar que Laura Borràs ha comès un delicte de prevaricació continuada i un altre de falsedat documental, que Borràs sabia que es fraccionaven contractes, que hi participava, que va ser alertada i no va fer res per aturar-ho. La fiscal Teresa Duerto li ha retret a Borràs que apuntés cap als seus subordinats.
No és de rebut, com deia abans, descarregar les seves responsabilitats en persones subordinades que no tenien dins de les seves competències la contractació. No té res a veure la feina de tramitar amb la de decidir i resoldre. Res a veure.
La defensa de Laura Borràs, Gonzalo Boye, ha dit que el judici no ha estat just, que no s'ha respectat la presumpció d'innocència de la seva clienta perquè s'han divulgat dades d'aquest procediment per donar aparença de culpabilitat, que el jutge és imparcial i que els mails que han servit de prova s'han adquirit de manera il·legal. Per tot això, Boye ha assegurat que han anat a per Borràs.
Y ello porque nosotros creemos que en realidad hemos pasado del a por ellos al a por ella. Y aquí ha habido vulneraciones de derechos fundamentales desde el comienzo. Y vamos a tratar de ir ordenadamente, señorías, porque creemos que la primera vulneración del derecho fundamental es la del juez imparcial, que le afecta específicamente al excelentísimo señor presidente.
Boye s'ha referit als pactes dels altres acusats amb la Fiscalia com a trapis i ha dit que és normal que pactin perquè, veient el que passa amb Borràs, els ha entrat por. També ha dit que des de Nuremberg que no es veia tanta gent dient que complien ordres. Boye continua parlant i després Laura Borràs pot tornar a intervenir. No hi ha un dia concret per fer pública la sentència, però el més probable és que se sàpiga en un mes aproximadament.
La xarxa de comunicació local.
Terrassa torna a brillar amb el seu festival de jazz. Matinals a places i parcs, pícnic jazz Vallparadís i la nova jazzcava com a principal escenari de figures internacionals i de casa. 42è Festival Jazz Terrassa, del 8 al 26 de març. Informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'àrea metropolitana de Barcelona rebrà 1 milió d'euros del govern central per digitalitzar els serveis que ofereix als seus 36 municipis, uns diners que procedeixen dels fons Next Generation i que també beneficiaran molts ajuntaments catalans. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La ministra de Política Territorial i també portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez,